Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Cada vegada hi ha més experts que apunten que els pròxims dies i setmanes seran clau per l'evolució pandèmica. Ara mateix la velocitat de contagi, la R, s'enfila fins a l'1,55, un nivell que no teníem des de fa 4 mesos. També creix a Catalunya el risc de rebrot, que situa ara els 124 punts. És el doble que fa una setmana. I atenció, perquè el grup d'edat amb una incidència més gran és la dels infants per sota dels 15 anys, és a dir, els únics que encara no estan vacunats. Això mentre molts països d'Europa els contagis estan disparats. De tot plegat, en volem parlar aquest matí amb Daniel López Codina, investigador del grup de recerca en biologia computacional i sistemes complexos de l'UPC, el Biocons. Professor López Codina, bon dia.
Bon dia.
Saludem també el cap de microbiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, el doctor Tomàs Pomerola. Doctor Pomerola, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Saludem també Bea Mote, metgessa del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, investigadora de la Fundació de la Lluita contra la Sida, l'IRSICAIXA. Doctora Mote, bon dia.
Hola, bon dia.
I saludem el doctor Toni Soriano, metge de la Unitat de Malalties Infeccioses i Immunodeficiències Pediàtriques de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Doctor Soriano, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Comencem pels metges. Doctor Pomerola, el preocupa la situació actual a Catalunya?
Bueno, el que preocupa, el que hem d'estar és amatents i anar-ho seguint molt de prop, no? Jo crec que en aquests moments està creixent, clarament, no al mateix ritme que altres països del nostre entorn, però jo crec que hi ha dos aspectes que hauríem de posar sobre la taula. Un són les nostres cobertures vacunals, que clarament són més altes que la resta de països, especialment en majors de 40 anys, no? Que és on sol haver una major gravetat i un major ingrés hospitalari. I d'altra banda, nosaltres no hem fet una desescalada completa de les mesures, com per exemple la mascareta, com ja s'havia fet en altres països. No?
Uh-huh. Doctora Mota, li preocupa?
Bé, jo crec que estem tots una mica a l'expectativa del que passarà. Crec que estem en una bona situació en quant a percentatges de vacunació i això ens hauria de posar en un bon escenari en quant a hospitalitzacions, però evidentment haurem de veure el que passa.
Doctor Soriano, el preocupa el tema infantil? És a dir, sabem que ara la incidència més gran és a menors de 14 anys, com ara explicàvem, però li pregunto si el que estan notant, per exemple, a Sant Joan de Déu o a l'Hospital de la Vall d'Hebron, és que en aquest cas hi ha ingressos de menors molt pocs.
Hi ha pràcticament zero ingressos des de fa mesos, m'atreviria a dir des del final de la cinquena onada, i jo sóc representant també d'una xarxa de pediatres, de més de 150 pediatres hospitalaris i d'atenció primària, i he fet una ronda de contactes prèviament i no han tingut cap ingrés en les últimes setmanes. Per tant, la situació d'hospitals està bastant controlada en aquest sentit.
Per tant, doctor Soriano, vol dir que les criatures passen el virus però el passen asimptomàticament?
Sabem que gairebé el 50% dels menors el passen de manera asimptomàtica i els que tenen sintomatologia són símptomes molt lleus i que la majoria de vegades no requereixen ni atenció hospitalària ni atenció a nivell de tractament específic.
Però, en canvi, sí que el que vol dir és que són la franja d'edat que més infectats tenen en aquests moments. És a dir, el que es demostra clarament és que s'infecten més que els altres, però que no desenvolupen gravetat en la seva malaltia.
La incidència és més alta en aquesta franja d'edat perquè, lògicament, com comentaven els meus companys, el doctor Pomerola i la doctora Mote, anteriorment el percentatge de vacunats en la població adulta, inclús en les adolescents, és molt alta, és molt elevada. I tota aquesta incidència s'ha desplaçat en els menors, però això no vol dir que hagi augmentat la morbilitat o la mortalitat, lògicament, en aquesta franja d'edat.
I la capacitat de contagi és igual, superior o inferior a la dels adults?
Capacitat de contagiar ells, sí. Els menors. S'ha demostrat en diferents estudis que la capacitat de transmissió del virus, del coronavirus, en aquesta franja d'edat és inferior en els joves adolescents o en els adults joves. I això no ha canviat amb l'aparició de noves variants. Estem en la mateixa situació.
Val. Per això, segurament, com que no estan vacunats, la franja de menors de 14 anys són els que en aquests moments tenen més incidència del virus i els que també poden transmetre més facilitat, perquè evidentment no estan vacunats. Per això, la segona franja, doctor Pomerola, que hem d'entendre que són els pares de les criatures, que és que la gent bàsicament de 20 a 40 anys és la segona franja després dels infants que estan en aquests moments desenvolupant la malaltia, no?
Sí, com a mínim s'estan infectant. No? Uh-huh. Tant de forma simptomàtica com de forma benigna. És a dir, el que estem veient és aquest increment d'infeccions, però en canvi no estem veient un increment de gravetat pràcticament. Als hospitals veiem un increment molt, molt petit, i això és per la raó que jo deia abans. No? És a dir, per damunt dels 40 anys les nostres xifres de cobertura són altíssimes, no? Per damunt del 90% i quasi del 95%, i per tant això fa doncs, que, torno a insistir, no? la vacuna ens protegeix relativament d'infecció, però ens protegeix molt bé de malaltia greu, i això és el que estem veient ara.
Uh-huh. Professor López Codina, la pregunta que ens fem, clar, mirem a Àustria, mirem a Alemanya, normalment Alemanya quan es diu locomotora d'Europa vol dir que va davant de tots nosaltres i que per tant anem tirant darrere. El dubte que a mi em genera els resultats que estem veient dels números que tenen d'infeccions a Alemanya o per exemple a Àustria, on ens trobem que els índexs de vacunació són molt més baixos, gairebé 15 punts més que no pas per exemple a Catalunya, ens podria fer pensar que en lloc d'anar per darrere els alemanys o els austríacs, Catalunya va per davant d'ells. És a dir, que els que estan copiant el que vam fer aquí a finals d'agost són els alemanys i els austríacs. No vol dir que nosaltres anem a fer el que s'està passant als alemanys i austríacs. Vostè, amb les dades que veu d'Europa, què ens podria dir sobre això?
No, efectivament, nosaltres a l'estiu vam tenir una onada enorme, especialment conduïda pels no vacunats, que és el que estan vivint en Àustria o a Alemanya en aquests moments. A Europa, de fet, veiem que hi ha dos tipus de països en funció del nivell de vacunació, clarament. Els que tenen un alt nivell de vacunació, com és el nostre, i els que tenen un nivell de vacunació per sota, com pot ser Àustria, que té un 65%. Els creixements en uns i en els altres són totalment diferents, i el que també és molt diferent és el grau de mortalitat. En aquest sentit, veiem que el llindar de 65% és molt bo, per exemple, per evitar mortalitat. A Àustria tenen una gran incidència, però, en canvi, la mortalitat que tenen és molt baixa de la que havien tingut la tardor passada en una anada semblant a l'actual. Uh-huh. Les vacunes protegeixen especialment de les malalties greus, per tant, en aquesta direcció hem de seguir anant.
Per tant, vist en perspectiva de les dades que tenen d'ara i del seguiment que ha fet durant tots aquests últims mesos professor López Codina, estem parlant, em deia, 65% ja es nota la incidència amb la mortalitat, com passa a Àustria, que hi ha molts ingressos però que hi ha menys morts. Per tant, quan parlem del 80 i tants % que tenim a Catalunya, hauríem d'estar més tranquils o no?
Evidentment, hem d'estar més tranquils. De fet, ens fa patir perquè és el primer cop que vivim una pandèmia, és el primer cop que tenim molts vacunats en aquests moments com a protagonistes de la situació. Per tant, és molt difícil saber exactament què passarà. Estem veient un creixement, però segurament serà un creixement inferior al que veiem en els països europeus, i el que sí que podem estar segurs és que els efectes, és a dir, les malalties greus i les morts, seran molts menors als que hem tingut en altres ocasions.
Veiem per Europa què el preocupa ara, professor López Codina.
Home, Europa preocupa globalment, però preocupa especialment aquests països que tenen una incidència enorme, com és Àustria, que està al capdamunt, perquè, de fet, el que preocupa és saber fins on arribarà aquest creixement, en quin moment començaran a controlar la situació. Això és el que és veritablement preocupant.
Uh-huh. Per exemple, ens pot dir els països, més o menys, amb més baixa vacunació i més alta vacunació en aquests moments, Europa?
Els països amb més baixa vacunació tindríem un segon... Tindríem Bulgària, que té una vacunació que és de l'ordre del 24... No arriba al 24%, mare, que és realment molt baixa. Romania, Eslovàquia, Croàcia... Són països on observem que la mortalitat és enormement molt més gran que les que tenim als països amb més alta vacunació, que serien Portugal, Islàndia, Espanya, Dinamarca... La diferència és clarament la vacunació i és l'única eina que tenim en aquests moments per poder-nos defensar amb fortalesa.
Per tant, podríem parlar, doctor Pomerola, com deia tant el ministre de Salut alemany com també des de l'Organització Mundial de la Salut l'altre dia, que hem entrat en la pandèmia dels no vacunats?
Exactament, jo crec que aquesta és la millor definició, no? És el que estem veient en aquests moments, la pandèmia del no vacunat, especialment amb el que fa referència a gravetat, no? I amb infecció, és veritat que sí que veiem molta infecció amb no vacunat, però també podem estar veient infecció amb gent prèviament vacunada. Però gravetat, claríssimament.
Sí, doctora Mote, d'acord, no?
Sí, 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 jo crec que sí, sí que m'agradaria fer l'apunt una mica de que la gent a més risc de patir malaltia severa, també hi ha moltíssima gent amb malalties de base que pot ser que estigui perdent més ràpidament la immunitat. Llavors, jo crec que sí que hem de ser prudents en aquestes poblacions en què s'està indicant la tercera dosi de fer-ho, no? Perquè ens podem trobar que en uns mesos, no? Són la gent que es va vacunar primer i són la gent que probablement més ràpidament perdrà la immunitat, i ens podem trobar en els mesos amb més incidència de Covid que amb aquestes poblacions els afecti, i això sí que es pugui traslladar en hospitalització i malaltia greu. Per tant, sí, jo crec que estem davant d'una pandèmia no vacunats, però no oblidem a la gent més vulnerable que pot ser tributari d'una tercera dosi.
Val, per tant, aquesta és l'altra pregunta que li anava a fer, doctora Mota, és a dir, la tercera dosi pels més grans de 60 anys. Ja el Ministeri de Sanitat diu que estudia aplicar-la de cara al desembre o al gener. I estaria d'acord, doctora?
Jo crec que les dades cada vegada apunten més en aquesta direcció, que seria el grup que més ràpidament perd immunitat. És veritat que la immunitat, quan diem que perd immunitat, estem mirant immunitat d'anticossos i no l'estem mirant tota. La immunitat és molt més que uns anticossos circulants, i pot ser que la foto de la immunitat celular no l'estiguem mesurant amb això, però acostumen a estar correlacionades una i l'altra. Llavors, jo crec que amb les dades actuals que hi ha de que el nivell d'anticossos baixa i que hi ha molts països veuen fins i tot, no?, pèrdua d'efectivitat en nivell d'hospitalitzacions, seria recomanable aquestes terceres dosis en aquests grups.
Va, continuen vostès dos, eh? A banda dels més grans de 60 anys, el doctor Guerri, per exemple, deia fa una estona que a partir dels que s'hagin vacunat ja els més grans de 60 anys, evidentment els immunodeprimits, que és partidari de generalitzar aquesta tercera dosi per tota la població. Doctor Pomerol, a favor?
Bueno, això dependrà de la disponibilitat que tinguem de vacunes, no? És a dir, clarament el que sí veiem és que la immunitat va decreixent al llarg del temps, i com deia la doctora Mot, és molt més evident amb la gent vulnerable, i és el que estem veient, és a dir, la gent que ingressa en aquests moments a l'hospital amb patologia greu, prèviament vacunada, sol ser gent gran amb molta comorbilitat i que es va vacunar els mesos de gener i febrer. Per tant, jo crec que s'ha de prioritzar d'alguna forma. Però jo crec que hem d'anar, anirem, clar, en mesura que anem tenint disponibilitat de vacuna, anirem a fer una vacunació universal amb tercera dosi.
Doctora Mote, sí, eh?
Sí, probablement en aquesta direcció, i a mesura que es vagin generant les dades també, no? Jo crec que sempre les decisions han d'estar basades en l'evidència, i si anem tenint evidència de que també en gent més jove, no? 40, 50, doncs aquesta immunitat es perd, doncs probablement serà també recomanable. Però també, com el doctor Pomerola, depèn de la disponibilitat de vacunes, i no oblidem al final el concepte de la vacunació a nivell global.
Una pregunta per al doctor Pomerola i la doctora Mota a partir d'una reflexió que feia el doctor Soriana fa uns moments, deia ara, de criatures. En les últimes setmanes no hem tingut cap ingrés de criatures. No vol dir que no s'infectin, vol dir que no entren en gravetat. La pregunta és, quants ingressats en aquests moments, no quants, és a dir, en aquests moments, per exemple, a Vall d'Hebron, doctor Pomerola, quin percentatge d'ingressats són no vacunats?
No, jo no, ho sento, però no, jo no tinc aquesta dada des del laboratori. Jo no li puc dir, però probablement la doctora Mote, que està més en el servei d'infeccions, li puc dir millor que jo.
Doctora Mote?
Bueno, ara actualment no estic al servei perquè estic de baixa maternal, però vaja, en les últimes onades sempre han estat, la majoria han estat de no vacunats.
Sí, si em permeteu...
Sí.
Jo tinc les dades que les hem mirat de trobar avui mateix.
Sí.
Tenim un factor 10 de diferència entre uns i els altres. Un de cada 100.000 no vacunats acaba tenint problemes, mentre que és el 10 de cada 100.000 pels vacunats. Un de cada 100.000 pels no vacunats. Perdó, pels vacunats. Això em faig un embolic de paraules, eh?
Sí.
I 10 de cada 100.000 pels no vacunats. És a dir, un factor 10.
Repeteixo, un per cada 100.000 vacunats i 10 cada 100.000 no vacunats. És a dir, 10 vegades més els no vacunats que no pas els vacunats estan ingressats.
Efectivament. I en nombre de casos, el 50% més, un 100% és el prenem com el 100% els no vacunats, la meitat, de probabilitat de tenir casos és els vacunats. Això és en transmissió.
Doctor Soriano, partidari, per exemple, de vacunar les criatures de menors de 14 anys?
Aquesta és una pregunta que està en el tinter i que, lògicament, els pediatres ens plantegem de cara als propers mesos. Hi ha una aprovació de la FDA d'Estats Units en el sentit de recomanar per via d'emergència aquesta vacunació als menors de 12 anys, però hem de tenir en compte sobretot el context epidemiològic, hem de saber, com he comentat abans, que no tenim ingressos hospitalaris, no tenim morbilitat i mortalitat en aquesta franja d'edat, i que en relació amb el que comentava la doctora Moté o el doctor Pumarola, la immunitat en els petits no es perd en el temps, tenen un comportament immunològicament diferent als adults i tenen una immunitat innata molt més robusta que en els adults. Això es fa especialment bastant... es defensen molt millor que no la població adulta o la població major de 70 anys.
Doctora Mota, vostè estaria a favor de vacunar els menors?
És una decisió difícil quan s'ha de fer el risc-benefici, perquè realment el benefici individual, com deia el doctor Soriano, és petit, és més un benefici comunitari, no? d'evitar els casos per evitar-ne la transmissió a les persones vulnerables. Llavors, estàs parlant d'una vacunació per un benefici més col·lectiu que individual. De totes formes, jo crec que al final el coronavirus estarà aquí, tots acabarem estant en contacte amb el coronavirus. Jo sempre penso que millor si t'agafa vacunat que no vacunat, no? Perquè al final no saps les conseqüències a llarg termini que pot tenir. Estem veient molts casos de Covid persistent. Per tant, és una decisió difícil, però entenc que molts països tirin endavant amb la vacunació amb aquest col·lectiu, també.
Doctor Pumarola?
En relació amb això que comentava...
Perdó, per un instant, doctor Soriano, doctor Pumarola, sí, sí. I respon doctor Soriano. Endavant, doctor Pumarola. Sí, sí.
No, jo crec que ja s'ha contestat prou bé. Jo crec que és una qüestió molt important de risc-benefici, no?, i que s'ha de saber valorar molt bé en aquests moments i a nivell individual quin benefici aporta la vacuna i quin risc aporta la vacuna en aquesta marxa de població.
Claríssim. Doctor Soriano, què volia dir?
Res, comentant en relació amb el que deia la doctora Mote, tenim dos grans escenaris en relació a la vacunació als menors de 12 anys, que és la síndrome inflamatòria multisistèmica, com a gravetat associada temporalment a la infecció per SARS-CoV-2, i el Covid persistent, com comentava ella. El Covid persistent en els menors d'edat, sabem que no arriba a l'1% dels infectats, i sembla que el percentatge inclús és menor. I la síndrome inflamatòria multisistèmica, tenim dades de Catalunya on on trobem 4 casos per cada milió d'habitants i per mes que es donen aquesta síndrome en aquesta franja d'edat. Per tant, estem parlant d'una incidència d'aquesta síndrome molt baixa, pràcticament insignificant respecte a la indicació de la vacunació per menors enfront d'altres malalties, com pot ser el meningococ B o altres infeccions com el pneumococ.
Vistes les dades, professor López Codinal, li preocupa que es puguin tornar a col·lapsar les UCIs en aquests moments pel que està veient amb les dades?
No, en aquests moments no ens hem de preocupar per això. Sabem que el nombre de casos puja i, per tant, pujaran les hospitalitzacions i, posteriorment, pujaran les UCIs, però, en qualsevol cas, estarem lluny encara de tenir problemes. Estarem aviat a les 100 UCIs ocupades a Catalunya, però segurament a finals de mes potser estarem a 120, no esperem que pugui ser molt més alt.
Val. 120, clar, estem parlant ja es passa de les 100, i ja es va dir que si això passava podria haver-hi alguna mesura restrictiva. No sé, doctor Pumarola, si està a favor de mesures més restrictives. Ja no parlo del que està passant a Àustria, que recordem que a Àustria han decidit que allà no surtin de cases que no estan vacunats, però aplicar, per exemple, el passaport Covid per determinades activitats, sigui bars, restaurants, espais públics, com ja passa, m'atreviria a dir, a la majoria de països europeus?
Jo, en aquests moments tenim aquest predomini tan important, pràcticament absolut, de la variant Delta. No oblidem que la variant Delta és una variant que es transmet molt millor que les variants prèvies, que a més es transmet per aerosol, i especialment, per tant, és una mesura de transmissió molt important en espais tancats i mal ventilats. Per tant, en definitiva, jo particularment hi estaria d'acord. En aquests espais tancats, a on no s'acaba utilitzant la mascareta, com pugui ser l'interior d'un restaurant, el fet de demanar el passaport Covid.
Sí, sí, doctora Mote?
Sí, jo també, crec que també té sentit.
Té sentit, eh?
Sí.
Val. Veient el ritme actual, jo ja sé que això amb un metge jo no li puc demanar que vagi amb la bola, i cada vegada més amb aquesta pandèmia els estem demanant que vagi més amb una bola, a més amb una bola que amb altres malalties o amb altres virus potser sí que en podríem parlar, però d'aquest concretament no, perquè és absolutament nou. I ens pregunta, molta gent pregunta per la celebració del Nadal. Doctor Pomerola, com ho veu? Com podrem celebrar el Nadal, o encara és massa d'hora per poder-ne parlar?
No, bueno, jo crec que és d'hora, ja veurem com evolucionen les dades, però tal com estem en aquests moments, jo crec que tindrem millors Nadals que els previs, no? Estic absolutament convençut, més que tot per el que dèiem abans, no? Per aquest nivell tan elevat que tenim de població vacunada, i això farà, doncs, que, bueno, jo crec que ens podrem plantejar els Nadals d'una forma molt més restrictiva que no pas a l'any anterior.
Tot i que arribi, doctor Pomerola, ara arriba un pont que és un aqueducte, que això també genera molts interrogants, és clar.
Sí, però, clar, és a dir, torno a insistir en el mateix, no? Jo crec que hem d'anar seguint les dades d'una forma molt, molt, molt directa. Jo crec que en aquests moments no anem malament, no? Però hem d'actuar amb responsabilitat i amb cura, no? Amb el que dèiem abans, no? És a dir, jo crec que hi ha aspectes molt importants, no? Com és la mascareta en els espais tancats, que jo crec que continua sent una mesura de protecció que no hauríem d'obviar.
Tot i que, doctor Pomerola, fem una cosa molt estranya. Estem fora dels restaurants sense mascareta. Entrem al restaurant i ens posem la mascareta per entrar per la porta. Seiem als restaurants i ens traiem la mascareta just quan comencem a dinar i comencem a parlar. I la taula del costat crida més. I llavors passa el que passa. És com tot una controvèrsia molt, tot és molt curiós.
Totalment d'acord, i per això li comentava a la seva pregunta abans que probablement en aquestes situacions la necessitat de demanar el passaport Covid, no? Jo crec que això, a més, en un país com el nostre, on pràcticament la gran majoria estem vacunats, és a dir, que jo crec que seria una molt bona mesura en aquest sentit, especialment tenint, com li deia abans, aquesta variant que es transmet molt millor en espais tancats.
Quan el sistema funciona, s'ha de dir. Perquè em sembla que és bàsic. Aquí, quan abans ho deia, com que ens hem educat en els últims anys des d'un punt de vista econòmic, que Alemanya és el motor d'Europa i la locomotora d'Europa, llavors quan estàs millor que Alemanya s'ha de dir, encara que ens sembli com molt estrany, i s'ha de dir, doctor professor López Codina, que estem molt millor que Alemanya.
Bé, estem millor que Alemanya puntualment, però crec que és molt important tenir una visió global, i Alemanya, per resultats, ha tingut una gestió molt millor que la nostra.
D'acord, i això vol dir també que aquí s'ha de comptar, i molt, la gent que ha passat el virus, que són molt més en percentatge la gent d'aquí que el va passar en el seu moment al començament que no pas els alemanys. Suposo que també hem de comptar això, no, doctor Pomerola?
I tant. Clar, és que si comptem tota la gent vacunada més la gent que s'ha infectat, al final jo crec que si ara féssim estudis de seroprevalència es trobaríem amb aquestes seroprevalències altíssimes, no? I això és el que està fent doncs ens plantegem en aquests moments què passarà, i perdoni que li enceti un tema nou, però què passarà amb la grip, no? Jo crec que en aquest sentit és molt important, perquè si el SARS coronavirus 2 deixa espai en aquests moments perquè es troba ja molta gent amb anticossos, bé sigui per infecció o per vacuna, el que ens podem trobar és que tinguem circulació de grip aquest any, i per tant no ho sabem, però és probable que en tinguem. Amb quina intensitat tampoc ho sabem, però el que sí sabem de segur és que en aquests moments ja tenim una campanya de vacunació en marxa, i que és molt important que la gent, especialment la gent de risc, es vacuni.
Va a bon ritme la vacunació de la grip, doctor?
Jo crec que sí, en aquests moments està vacunant.
I pel que preveu, com creu que... Perdó?
Sí, el que us puc dir és, nosaltres des del grup també fem seguiment de l'epidèmia de grip. L'any passat no vam tenir epidèmia de grip, realment vam tenir casos, però no vam tenir epidèmia, i aquest any, de moment, estem començant amb una normalitat, per dir-ho així. Per tant, si les coses no canvien, que realment no es pot preveure, perquè tot són coses molt, molt noves, tindrem epidèmia com un any normal.
Normalitat prepandèmica, per entendre'ns. Quan diu normalitat és que tornem a la grip del 2019.
Efectivament.
Sí, de fet, sí, i el doctor Soriano ho podria corroborar, però si mira les xifres de respiratori sincitial, que és una que és causant de bronquiolitis i que aporta una certa gravetat en els menors de 2 anys. Ara estem en aquests moments i que ara, al final de novembre, mitjans de desembre, fem el brot epidèmic anual, estem a les mateixes xifres que en l'any 2019. És a dir, que en aquests moments estem amb aquest virus en concret exactament a les mateixes xifres que prepandèmic.
Doctor Soriano?
Per tant,
Sí, corroboro el que diu el doctor Mumarola. Estem ara mateix amb un augment de casos a tots els centres hospitalaris i també a l'atenció primària, i estem veient un pic de casos de virus respiratori sincitial, que de fet és el que és la infecció que ens preocupa als pediatres, perquè genera, com comentava el doctor Pomarola, genera morbilitat, genera ingressos hospitalaris, sobretot en els lactants, en els menors de 2 anys i els menors de 6 mesos, i és el que estem veient i que no havíem vist l'any passat, i que vam tenir un pic a final de primavera d'aquest any, del 2021, però que ha de ser un pic menor comparat amb altres anys previs.
Algun comentari, doctora Mote?
No. Jo crec que és aquesta incertesa respecte a la grip, com bé diuen, no? Si l'URS s'està comportant com prepandèmic, és altament probable, no?, que la grip sigui també prepandèmica, i això ens pot estressar el sistema.
Acabo de seguida, doctora Mota. Deixem acabar, ara que parlava el doctor Pomarola, de la seroprevalença. No sé si s'han fet estudis entre la gent vacunada i la gent que ja va passar el virus en el seu moment, o que ja ha passat el virus en el seu moment. I clar, diu, no sabem si hi ha algun estudi que hi hagi, a quin percentatge estaríem si suméssim la gent vacunada amb la gent que ha passat el virus i que no s'ha vacunat i que tingui seroprevalença.
Jo ho desconec la seroprevalència, si es pot dividir en aquests dos grups en el nostre entorn. Sí, mencionar que és important que la gent que ha passat el Covid també es vacuni, no? Sabem a dia d'avui que es perd la immunitat post-Covid, post-infecció natural, i sempre estarà molt més protegits amb vacunació que sense vacunació.
Doctor Pomarola, escolta, moltes bestieses entre els no vacunats, i es posa les mans al cap amb aquella gent que diu els motius pels quals no els vol vacunar?
Bueno, per regla general, sí, eh? Vull dir que els motius no tenen cap sentit, no? És a dir, en aquests moments hi ha una cosa que hem de tindre molt clara, i és que aquest és un virus, i sobretot la vacuna no ens portarà mai a tindre immunitat poblacional, entenent immunitat poblacional en el sentit de que jo no em vacuno, però com el meu entorn està vacunat, estic protegit. Això no passarà, perquè, torno a insistir, en aquest moment la protecció de la vacuna enfront d'infecció no supera el 70%, enfront de la gravetat està al voltant del 95%, per tant, això és el que vol dir que la gent vacunada s'infecta i transmet, el que passa és que no tenen gravetat. És a dir, en definitiva, aquella gent que no s'ha infectat o que no s'ha vacunat ha de tenir la seguretat al 100% de que en algun moment s'infectarà, no? I aquesta infecció podrà evolucionar d'una forma molt benigna, però també podrà evolucionar d'una forma greu.
Doctora Mote, vol dir alguna cosa respecte al que comentava el doctor Pomarola sobre la gent i les teories que tenen sobre la no vacunació?
Jo crec que hi ha de tot. Sí que hi ha algunes teories, però bueno, hi ha gent que dubte per la rapidesa en la que s'han creat les vacunes, i això és lícit. I jo crec que bueno, doncs molts d'aquests dubtes s'han d'intentar resoldre amb informació, intentant explicant, però que tot i així jo crec que podem estar molt orgullosos en el nostre entorn la captació que ha tingut, no? la vacunació. Som, com dèieu, els països amb més taxes de vacunació, i crec que el percentatge realment de persones antivacunes és molt baix.
Uh-huh. Doctor Soriano?
Sí, estic d'acord amb el que comentaven el doctor Pomarola i el doctor Mote. La incertesa, el dubte que puguin tenir les persones que no es volen vacunar, les vacunes es defensen per si soles, de fet. És a dir, no. Les xifres, les dades són les que són, i comentava el professor Codina, López Codina, que el risc d'hospitalització és 10 vegades més en quant als que no estan vacunats enfront dels vacunats. Per tant, crec que és una dada prou robusta com per no generar dubtes en quant a la vacunació.
Sí, a favor del passaport Covid, ens deia tant la doctora Mote com el doctor Pomarola, però per acabar els vull preguntar, la mascareta, de moment, com a mínim fins la primavera, no ens la treu ningú, no, doctor Pomarola?
Segur. Ja li he dit jo que sí.
I, doctora Bote, res a dir, no? Suposo que ningú té res a dir.
Jo no la trauria en absolut fins a la primavera, i menys amb l'hivern que ens espera de la canalla infectada de tot.
Molt bé, molt bé. Els agraeixo molt que ens hagin volgut acompanyar avui aquí al Món RQ. Només una última cosa, doctor Pomerol, heu notat alguna variant nova que ens hagi arribat? Perquè es va parlar de la Delta Plus, però sembla que la Delta Plus no li dona cops de cols a l'altra Delta. Hi ha alguna altra variant que els preocupi o no?
No, en aquests moments tenim aquest predomini de Delta. Delta és una variant que té una eficàcia biològica enorme, que no deixa entrar cap altra variant. El que sí que està fent la variant Delta és evolucionar dintre de la pròpia variant. Per tant, i d'aquí la Plus i altres variants. No? I per tant, en aquests moments el que estem vigilant molt de prop és com la pròpia Delta evoluciona dintre seva amb diferents subvariants, no? I veure si alguna d'aquestes variants pot arribar a ser de major transmissibilitat, com ho semblava la Delta Plus. El que passa és que té algun altre efecte que la fa que no acabi de surar, sempre està en una proporció baixa.
No n'hi ha cap ara, en aquests moments, que pugui preocupar una mica?
Bueno, de preocupació sempre hi ha dos o tres, no? Però en aquests moments nosaltres, és a dir, totes aquestes variants que ens venen, per exemple, de Sud-amèrica, són extraordinàriament esporàdiques. I quan estan en combinació amb la Delta les domina perfectament.
Molt bé. Doctor Pomerol, un plaer, novament. Moltes gràcies.
Gràcies,
doctora Mote, un plaer. Moltes gràcies també per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Doctor Soriano, si no ha de dir res més, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món RQ.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. I professor López Codina, si no ha de comentar res més de com està el virus campant per Europa, li agraeixo també
un... Jo vull recordar que la pandèmia segueix, que és global, que la vacunació és la nostra eina, però és que a l'Àfrica només hem vacunat el 6% de la població. Fins que no vacunem globalment, no resoldrem el problema.
En això estem molt d'acord. 6% diu només a l'Àfrica, en tot el continent?
Efectivament.
Un 6%. Per tant, vol dir que hi ha d'haver-hi llocs que la incidència del percentatge deu ser nul, pràcticament.
Efectivament. Hi ha molta feina per fer, encara.
Efectivament. Doctor López Codina, un plaer, novament. Moltes gràcies. 9:45.